Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un fragment d'un programa de ràdio sobre els inicis de la ràdio en valencià. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
Si furguem en les orígens del valencià en les zones de la ràdio, comprovarem que ha ocupat comparativament poc espai.
Des del 1913, quan s'instal·la la primera estació radiotelegràfica paterna fins als anys 30, no se sent cap paraula d'una manera regular en valencià.
Tenien la ràdio posada, jo tindria 5 o 6 anyets, o 7 o 8, no ho sé. I de moment va sonar, si no m'equivoque, va ser l'Alvent.
Alvent, la cara.
I es va parar, la paqueteria es va parar.
És la veu del músic veterà Miquel Gil. El documental València necessita una cançó. Escoltar una cançó en valencià per la ràdio en els anys 60 semblava un miracle. Un miracle que va ser possible gràcies a alguns noms pioners que hem d'escriure en mayúscula. El primer d'ells és Josep Lluís Bauset.
La meva pretensió era fer un programa agradable, atractiu i digne des del punt de vista del llenguatge. En aquella època, un programa de ràdio o la celebració de qualsevol festa era de les poquetes oportunitats de parlar i escriure públicament en valencià. Jo volia que l'èxit d'allò continuara endavant, però al mateix temps em temia que tard o d'hora el Poncio de Torn ordenara clausurar aquelles emissions.
Qui narra estos pensaments en la veu de Pau és Josep Lluís Bauset al llibre Entrevista que li va fer Santi Vallès. A cavall entre la ciència, la política, la cultura i el món de la pilota, este homenot, fill adoptiu de l'Alcúdia, és també un dels primers referents de la ràdio en valencià fet així a casa nostra.
L'home subterrani, com el definiria Joan Fuster, va ser un dels artífecs de l'anomenada segona renaixença valenciana durant els anys de la República. I l'arribada de la fosca nit del franquisme no el resigna, com apunta el seu biògraf Santi Vallès.
Bauset va ser en plena postguerra un dels principals actius de la ràdio en valencià, en la mesura que va decidir posar com a condició utilitzar la llengua per a fer un programa d'agricultura en emissora de Falange. Crec que una mostra així era completament insòlita en ple franquisme. La voluntat d'incorporar la llengua de manera normal a un dels mitjans que en aquella època eren amb un impacte mediàtic importantíssim.
Ben prompte començaren a arribar a la seu de l'emissora de Falange, a Guadassuar, cartes que venien dels pobles del voltant.
Fins que l'ona començà a estendre's i les missives hi arribaven d'altres ciutats.
Com Castelló.
O Alacant.
O fins i tot de l'illa de Mallorca.
L'experiència de la ràdio en valencià havia sigut possible.
Fins que Josep Lluís Bauset es va topar amb la crua realitat.
Clar, l'experiència funcionà fins que un bon dia el mateix director de la ràdio que li havia fet l'oferiment el cridà per mostrar-li la missiva, una missiva que efectivament no era gens agradable al cap d'un any de fer el programa, del governador civil d'aleshores.
Malgrat tot, aquella iniciativa de ràdio fou més que un programa d'agricultura. Més que la paradoxa d'un ús del valencià a una ràdio de Falange. Així ho apunta Santi Vallès.
Això fou una experiència molt engrescadora perquè permetia vincular terra i llengua. Ràdio, terra i llengua. Tot en una mateixa entrega, no?
En espanyola una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa.
El segon nom de la ràdio en valencià que destaquem és el del sociolingüista Vicent Pitarch. El 1969 apareix un programa que portava per nom el títol de l'assaig de Joan Fuster.
Nosaltres, els valencians. Un espai que va marcar una fita en la introducció del valencià a la ràdio. S'emetia a Ràdio Popular de Vila-real.
En aquell moment, Pitarch feia el servei militar i en el seu temps lliure organitzava cursos de valencià.
Una autèntica heroïcitat per a l'època.
Ell mateix explica com, a partir d'aquells cursets, es va gestar ixe pioner programa divulgatiu de la llengua.
Aquella emissora depenia del bisbe. Això vol dir que el bisbat tenia, per el concord, tenia unes certes prerrogatives, una certa, no tant com Montserrat, no? Que allà passaven tantes coses, però que no era el mateix aquesta emissora, no era una emissora del moviment, vaja, això és l'important. Malgrat tot, tots els programes aquells prèviament havíem de passar-los a màquina, de picar-los, i passaven per la censura, tret de les entrevistes, que intentàvem fer-ne moltes, perquè clar, jo no podia escriure tant i tant i tant allò, menja molt un programa de ràdio, però funcionava la coreixina, i així i tot, jo recordo perfectament períodes de decepció, que aleshores es tancava tot, clar, durant 2 mesos, 3 mesos, això, per descomptat.
En aquells anys, a les acaballes del franquisme, Ràdio Popular, que després passaria a denominar-se COPE, pertanyia a la xarxa d'emissores parroquials molt properes al poble, i va permetre que s'emetera en la nostra llengua, amb totes les prevencions de la censura franquista.
Escolteu novament